Són les 8 del matí. Bon dia des de Ràdio Capital.
Bon dia de sol i ambient molt suau. Avui es poden superar els 25 graus de màxima en una jornada assolellada i amb garbí a la tarda.
Bon dia, benvingudes i benvinguts al supermatí de Ràdio Capital, l'informatiu que us explica l'actualitat de la comarca del Baix Empordà en la seva edició d'avui, divendres 8 d'abril del 2022. Som a les prèvies de Setmana Santa, ja us avancem ara que la setmana que ve el supermatí agafarà uns dies de festa per respirar, per agafar oxigen. Tampoc això vol dir que us desconnectem de l'actualitat de la comarca, ans al contrari, com és habitual en períodes de vacances, cada dia a les 8 i a les 9 del matí us oferirem un butlletí informatiu i a banda l'actualitat del Baix Empordà les podeu seguir minut a minut a través del nostre web, a través del nostre portal de notícies radiocapital.cat. Avui, des d'ara i fins les 9, us parlarem de moltes coses. Us parlarem de com Santa Cristina d'Aro prepara un itinerari de rutes guiades centrades en la figura de Mercè Rodoreda. Us parlarem de com la policia estatal va desmantellar una plantació de marihuana. Us parlarem, per exemple, de Paula Badosa, que ha fet un bon paper, sembla, aquesta nit. Després, en Sergi Villena ens n'amplia la informació. Tot això ho fem amb la redacció de Ràdio Capital, a la que ara mateix saludarem, just abans de començar amb el repàs dels titulars de la jornada. Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol Bernà, bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
Segut de matinar avui, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Molt bé, comencem. Expliquem que l'atur baixa al març, el Baix Empordà i manté la bona tendència del 2022, Anna.
Concretament, l'atur ha baixat en 156 persones a la comarca el mes de març. El d'aquest any ha estat el millor mes de març pel que fa al nombre d'aturats des del 2015, les dades de l'atur més antigues que ofereix l'Observatori del Treball. A part d'això, arran de la reforma laboral, gairebé la meitat de contractes que s'han signat aquest mes a les comarques gironines han estat indefinits.
Més dades, en aquest cas no d'ocupació, però d'una cosa que hi té relació directa, que és la feina, la del sector turístic i de l'hostaleria, que en el cas de les comarques de Girona preveu una ocupació mitjana d'entre el 65 i el 70% als festius d'aquesta propera Setmana Santa, Oriol.
Per zona s'espera que les ocupacions més altes es concentrin al litoral de la Costa Brava Nord entre un 60 i un 70%, mentre que a la Costa Brava Centre s'espera que se situï entre el 60 o el 65%, i a la Costa Brava Sud sigui d'entre un 40 i un 45%.
8 i 3 cremen diverses motocicletes. Va passar ahir a Pals en un incendi als baixos d'un edifici, Maria.
L'incendi s'ha produït aquest dijous a la matinada i ha cremat 6 motocicletes que es trobaven al garatge. Tot i això, cap persona de l'edifici ha resultat ferida.
Moltes gràcies, Maria. I han començat les accions al Baix Empordà per frenar la plaga de caparreta vermella.
Sant Feliu de Guíxols és una de les poblacions que ha iniciat les primeres accions per frenar aquesta plaga que afecta les plantes de punta, popularment conegudes com a figues de moro.
I, mentrestant, també us ho explicàvem ahir al matí, la policia estatal, la policia espanyola, va desmantellar una plantació de marihuana a Sant Feliu de Guíxols. Tenia, atenció, més de 1.500 plantes.
La Policia Nacional ha desmantellat una plantació interior de marihuana funcionant a ple rendiment en una finca de més de 52.000 metres quadrats a Sant Feliu. Hi ha 4 detinguts relacionats recentment amb una altra investigació a la Costa Brava.
Confirmem que no eren teves, eh?
No, en principi...
Estàs aquí. Gerard Ventura, també convidat ahir al supermatí i encarregat artístic del Flors i Violes de Palafrugell, va passar ahir per aquest programa i ens va explicar més coses sobre l'edició d'enguany d'aquest esdeveniment.
El festival arriba a la seva 13a edició i es farà del 29 d'abril a l'1 de maig. Segons Ventura, algunes de les coses a destacar és la tornada de l'acte d'inauguració i de l'espai de concerts d'abans de la pandèmia.
I us hem d'explicar també que durant el marc del Flors i Violes, sabeu que es fa el concurs aquest de talent musical jove, el Palafrugell Canta, doncs igual que varen fer en la seva última edició, que si us he de dir la veritat ara no recordo si va ser l'any passat o fa 2 anys, perquè no sé si l'any passat es va fer amb normalitat, no, crec que va ser l'any passat, sí. Deia, en la seva edició d'enguany, el Palafrugell Canta també el retransmetrem a través de Ràdio Capital i també tindrem els seus protagonistes a partir de les persones que guanyin i que participin en aquest concurs. En Marc Clapés formarà part del jurat del Palafrugell Canta i nosaltres anirem explicant, doncs, això, retransmetrem el concurs i anirem parlant amb la gent que hi participi. Serà això el dissabte, dia 30 d'abril. I una altra, i encara relacionat amb la música, una altra cosa que vam saber ahir és part del cartell, o part, la totalitat del cartell, millor dit, del Festival de Música de Begur, que encapçalen Mishima, Mazzoni o Suzanne Vega.
El festival recupera la normalitat aquest estiu, ho han anunciat els organitzadors a través del compte oficial d'Instagram. Noms com Mishima, Mazzoni o Suzanne Vega formen part del cartell d'aquesta edició 2022.
I arriba la cinquena edició de l'Artesana 2022, la Fira de l'Artesania, que es farà a la Bisbal.
Torna a la Fira d'Artesania i Ceràmica de la Bisbal amb un total de 24 parades d'artesania que hi seran presents. Sabateria, ceràmica, joieria, cistelleria i un llarg etcètera són alguns dels oficis tradicionals que es podran trobar a la Fira el proper divendres 15 i dissabte 16 d'abril.
I a les 8 i 5 minuts us expliquem que Santa Cristina prepara un itinerari de rutes guiades que centraran en la figura de Mercè Rodoreda.
A Romanyà, Rodoreda hi va escriure algunes de les pàgines més importants de la literatura catalana del segle XX. Mercè Rodoreda va descriure Romanyà en aquestes obres i ara, a Santa Cristina d'Aro, es volen recrear a través d'uns itineraris aptes per tots els públics.
Hora.
La primera de les rutes es farà aquest diumenge, 10 d'abril.
8 del matí, 6 minuts. I a les portes de cap de setmana... Avui, com és habitual els divendres, farem una prèvia de tota la informació esportiva, però abans tenim una última hora relacionada amb el tennis. Ha passat aquesta nit, aquesta matinada, Paula Badosa ha passat la ronda al torneig de Charleston amb una treballada victòria, Sergi Villena.
Enguany, la Festa de l'Esport coincideix amb la commemoració del 50 aniversari del Club Atlètic Palafrugell. Se celebrarà el proper diumenge 10 d'abril, a partir de les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell.
Aquesta no és la crònica que us volíem oferir, aquesta és la crònica que la Paula Brines fa de la Festa de l'Esport que tornarà a celebrar-se al Palafrugell en la seva 37a edició. Dèiem, comentem l'actualitat esportiva, la prèvia d'aquest cap de setmana, començant per la importantíssima victòria obtinguda el dimecres a la nit pel corredor Mató Palafrugell.
El Palafrugell va aconseguir una victòria imprescindible per evitar el descens directe. En un partit absolutament dramàtic a la pista de l'Alcobendas, els palafrugellencs van derrotar l'equip local per un agònic 5-6.
I en futbol hem d'explicar que dissortadament la victòria continua donant l'esquena al Costa Brava.
En el partit pendent contra el Sevilla Atlético, els blau i vermells ho van intentar però no van passar de l'empat. Penúltims amb només 25 punts, els d'Òscar Álvarez només els queda guanyar-ho tot i somiar en algun miracle d'aquí a final de temporada.
I no deixem de parlar de futbol perquè el Palamós rebrà aquest diumenge un rival amb urgències.
El club de futbol Les Franqueses vindrà a Palamós amb la necessitat de guanyar el partit si vol eludir la zona perillosa de Primera Catalana. El duel serà el proper diumenge a partir de les 5 de la tarda al Municipal de Palamós.
I ara sí, aquesta matinada Paula Badosa ha passat ronda al torneig de Charleston amb una treballada victòria.
La de Begur es va imposar a la nord-americana Claire Liu després de perdre el primer set i imposar-se en els dos següents. La suïssa Belinda Bencic serà la seva rival a quarts de final.
Gràcies, Sergi. Les 8 del matí i 8 minuts. Ja hem saludat l'Albert Aparicio a l'inici d'aquest programa. Volem saber ara les portes d'aquest cap de setmana i per alguns que serà un cap de setmana llarg, quin temps farà el Baix Empordà, Albert?
Doncs avui el sol serà el meteor protagonista, així com també l'ascens de la temperatura. Ahir els valors màxims van quedar entre els 19 i 22 graus al Baix Empordà, en destaquem els gairebé 23 de la Bisbal, i avui es poden superar els 25 graus amb un ambient suau o fins i tot caloreta al migdia. A més, entre migdia i tarda, el vent de Garbí bufaran cops que poden superar els 40 km per hora. Però demà tenim canvis. El vent passa a component nord amb un estat de cel més variable, estones de major nuvolositat, i això farà frenar la temperatura màxima, que situarà vora els 18 graus. Això sí, de fred ja poc o gens, perquè la temperatura mínima no baixarà dels 10-8 graus i és possible alguna tímida gota, res o molt poca cosa. Diumenge, cel encara amb els restes d'alguns intervals de núvols, però amb major presència del sol, i temperatura màxima que pot superar ja altre cop els 20 graus. De cara a la setmana que ve, començarem amb temps en general assolellat o poca nuvolositat i ambient suau. A dia d'avui sembla que entre dimarts i la jornada de dimecres serà quan tindrem el temps més insegur de la setmana vinent, però pel cap de setmana de Divendres Sant, almenys amb el que veiem als mapes del dia d'avui, el sol sembla que ens tornarà a acompanyar.
Quina il·lusió fa, que a les portes de les vacances diguin que el temps serà insegur, inestable i que té risc de pluja. Que bé, que contents que ens posa això. De moment, si mirem el termòmetre llarg i ample de la comarca, la temperatura mínima avui la marca Begú amb 9 graus positius. La temperatura màxima la trobem a Palamós a aquesta hora amb 11 graus, per tant poca variabilitat tèrmica al llarg i ample del Baix Empordà. I a les 8 i 10 minuts, temps de posar-li una mica de música a la cançó del dia d'avui. Aquesta és la banda d'Originer, els Bongo Botraco, que serveixen per donar-li una mica d'alegria al matí d'aquest divendres, per donar la benvinguda també a la primavera. Llegarà la primavera, es diu la cançó.
Oye, ¿dónde está metido esa gana de volar? Siempre con lo mismo, todo lo bueno está prohibido, pero ¿sabes qué te digo? Voy a vivir en libertad.
Y escucha lo que digo, no te hacerlo de revés, dale la vuelta al mundo, nunca pares de correr. Buscando esa sonrisa que te sale cuando ves que tan para ti quieres, se queda nada que perder.
Puedan cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Pueden cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Pueden cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Pueden cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Voy rozando el filo, yo solo así me siento que estoy vivo. Me basta con poquito, y pa' que quiero nada de nada. Vente a reír conmigo, que han llegado las flores sin pedirlo. Respira muy flojito, que no hay tiempo ni lugar.
Hay tanto por delante, tanto muro que vencer. Mis páginas en blanco que están esperándote. Dibuja tu camino, colorea lo que ves. Todo es tan imposible como tú quieras creer.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cajones.
Podrán cortar todas las flores,
pueden
cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Pueden cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Pueden cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Pueden cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Pueden cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Pueden cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Llegarà la primavera del disc Todos los días sale el sol. És una cançó, és un disc de l'any 2010 d'aquesta banda Bongo Botraco, que, dèiem, després d'aquesta setmana de fred intens i d'inestabilitat climatològica, doncs ens ha vingut de gust posar-li una mica d'alegria perroflàutica al matí d'avui, que és divendres, és 8 d'abril del 2022. Petita pausa, que fem oxigen i de seguida ens posem amb el relat informatiu de la comarca.
Diu que fa dies que espera que la portin amb l'Alba Doga, estilista caní. Ara diu que li fan banys desparasitants, stripping, li tallen el pèl a tisora i li fan tractaments que la fan feliç, perquè ho fan tot amb molta cura i amb productes de primera qualitat. Ara diu que els seus amics de totes les races també hi poden anar. Si el teu gos o gossa ho té tan clar, no t'esperis més. Porta-la amb l'Alba Doga, estilista caní, al carrer Carrilet 14 de Mont-ras. Si en vols més informació, busca Alba Doga, estilista caní, a Instagram o envia un WhatsApp al 649 20 14 29 649 201 429.
Aquesta Setmana Santa a l'Escala, Santa Gresca amb el Festival Ítaca. Nit de concerts amb Buos, La Fúmiga, The Speed i Doble Hack Sound i la Basement Band. Concert familiar amb Xiula. Concert itinerant amb la Dinamo i espectacle de llums amb drons. Per Setmana Santa, viu la Santa Gresca a l'Escala. Entrades a itacacultura.cat.
Arthas Archery, la botiga on ho trobaràs tot per al tir amb arc, obre les seves noves instal·lacions al número 75 del carrer Girona de Palafrugell. A la nova botiga trobaràs arcs, fletxes i tots els accessoris per al tir amb arc. A Arthas Archery també fem manteniment i reparació d'arcs i oferim cursos de tir. Demana la teva cita prèvia al 638 77 44 44 o contacta amb nosaltres a arthasarchery.com. Arthas Archery, carrer Girona 75, Palafrugell. La botiga del tir amb arc.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Bon dia, és un quart de nou. L'atur ha baixat en més de 156 persones aquest mes de març al Baix Empordà. D'aquesta manera es manté la tendència a la baixa d'aquest 2022. A més, Anna, hi ha una clara disminució també respecte al març d'anys anteriors.
Exacte, amb la disminució del mes de març ara hi ha unes 5.900 persones aturades al Baix Empordà. Això no suposa només una disminució de l'atur respecte al mes de febrer, sinó també al març d'altres anys. Al març del 2021 hi havia 2.000 persones més a l'atur, superant els 8.000 aturats. Aquesta xifra superava fins i tot la del març del 2020, mes en què va esclatar la pandèmia a Catalunya. Però fins i tot veiem una millora respecte abans de la Covid. El d'aquest any ha estat el millor mes de març pel que fa al nombre d'aturats des del 2015, les dades de l'atur més antigues que ofereix l'Observatori del Treball. I fent un repàs de l'atur per municipis del Baix Empordà, els pobles amb més persones a l'atur aquest mes de març són Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols. Al mateix temps, els municipis on ha baixat més l'atur aquest mes també són Palafrugell i Palamós.
Hi ha un altre aspecte a comentar i són els tipus de contractes que s'han signat durant aquest mes de març.
Sí, les dades del Ministeri també permeten analitzar l'evolució dels contractes. Se n'han signat més de 23.000 a totes les comarques gironines aquest mes. El que és més significatiu, però, és l'elevat percentatge que ha assolit la contractació indefinida. Arran de la reforma laboral, gairebé la meitat dels contractes que s'han signat aquest març a les comarques gironines han estat indefinits.
L'hostaleria gironina, canviem de qüestió, però mantenim encara la relació amb l'economia i l'ocupació que hi ha a casa nostra, l'hostaleria gironina, dèiem, preveu una ocupació mitjana d'entre el 65 i el 70% els dies festius de Setmana Santa. S'oferiran gairebé un 90% de les places d'hotels disponibles i un 95% dels establiments de restauració estaran oberts, Oriol.
Així és, per zones s'espera que les ocupacions més altes es concentrin al litoral de la Costa Brava Nord, amb entre un 65 i un 70%, mentre que la Costa Brava Centre s'espera que se situï entre el 60 o el 65% i a la Costa Brava Sud sigui d'entre un 40 i un 45%. A les zones d'interior s'espera una ocupació d'entre el 75 i el 80% a l'interior de la comarca de la Selva i del 70 i el 74 a la Garrotxa. A Girona Ciutat la previsió d'ocupació oscil·la entre el 85 i el 90%. Pel que fa a les zones de muntanya es preveu una ocupació que fluctuï entre el 55 i el 60 a la comarca de la Cerdanya i del 65 al 70 al Ripollès. En general, la previsió d'ocupació mitjana per a tota la província de Girona és del 65 i el 70%. Tot i així, els empresaris apunten que s'esperen algunes reserves d'última hora que no faran variar gaire les xifres d'ocupació previstes. De mitjana, el sector preveu unes estades d'entre 2 i 3 dies amb un perfil de turista majoritàriament català i de la província de Barcelona de mitjana edat i de caire familiar. Tot i això, molts dels hotels que obriran ara tornaran a tancar fins a finals de maig o mitjans de juny, coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu. Els establiments de restauració de les comarques de Girona preveuen durant 4 dies festius de Setmana Santa una previsió d'ocupació de les seves places del 50%. El sector es mostra preocupat pels moments d'incertesa actuals, tant per la pandèmia com per la guerra d'Ucraïna, i demana a les administracions que siguin responsables en relació amb la Covid-19. En aquest sentit, reclamen poder treballar amb certa normalitat i estabilitat perquè els virus han vingut per quedar-se i els empresaris no poden perdre més ingressos.
Doncs veurem com evoluciona aquesta Setmana Santa. Som a les portes de Setmana Santa i contem d'aquí una setmana, 10 dies, poder-vos explicar si aquestes previsions d'ocupació hostalera a casa nostra s'han complert. Ho anirem veient, ho anirem explicant. Música. quart i cinc minuts de nou del matí del divendres 8 d'abril del 2022. Cremen diverses motocicletes. Va passar ahir a Pals en un incendi als baixos d'un edifici de l'edifici Bosmar. L'incendi es va produir aquest dijous a la matinada i, com dèiem, han cremat 6 motocicletes que es trobaven al graig. Tot i això, afortunadament, cap persona de l'edifici ha resultat ferida, Maria.
L'avís s'ha rebut passades les 12 de la matinada. El foc, a part de cremar 6 motocicletes, ha afectat un garatge annex i a la façana de la primera planta d'una finca al carrer Pardal del municipi. De manera preventiva, els bombers han desallotjat 9 veïns dels pisos superiors de l'edifici. En total, han estat 4 les dotacions que han treballat fins la 1:37 de la matinada, en què han declarat que el foc ja era apagat. L'incendi no ha afectat els pisos ni tampoc hi ha hagut danys estructurals en l'edifici. A més, cap persona ha resultat ferida.
Doncs, afortunadament, cap persona va resultar ferida. S'han iniciat accions al Baix Empordà per frenar la plaga de la caparreta vermella. Aquesta és una plaga que està afectant, bàsicament, a les plantes conegudes com figues de moro. El seu nom tècnic és el de opunta. Les figues de moro les tindreu al cap perquè són aquesta espècie de cactus que a la seva punta tenen una espècie de com una fruita de color vermellós allargada. Doncs bé, això són les figues de moro. I aquesta plaga que les afecta, la caparreta, és un petit paràsit que una vegada el punxes, perquè des de fora és de color blanc, però dic una vegada el punxes, i d'aquí li diuen caparreta vermella, quan punxes el paràsit queda a la mà, queden els dits de color vermellós, com si fos sang, malgrat no és sang. Hi ha pobles, com per exemple Sant Feliu de Guíxols, han iniciat accions per frenar aquesta plaga que afecta a moltes d'aquestes opuntes que hi ha a la comarca.
Des de l'Ajuntament del municipi s'ha iniciat una campanya de prevenció i informació als ciutadans del municipi per evitar que aquesta plaga torni a ser tan molesta a l'estiu. L'insecte, tot i que no és nociu per la salut, produeix un gran malestar als veïns dels habitatges propers. Tal com explica la regidora de gestió de Medi Ambient i Animals Domèstics del municipi, Marifé Larragall, això passa sobretot a l'estiu.
El que passa que se t'afiquen a dintre de casa, n'hi ha molta quantitat, sobretot a la nit és horrible perquè no pots menjar o sopar fora, perquè és que les estàs veient com volen per allà i és una mica desagradable.
Una de les accions que s'han iniciat al municipi és la de tallar els fruits d'aquesta planta que ja estan afectats per aquesta caparreta vermella i enterrar-los per evitar que es puguin reproduir. Aquesta acció s'ha dut a terme des de finals de l'estiu de l'any passat i encara queden algunes zones on el consistori ha d'actuar.
Tenim dues brigades treballant amb això, tant la brigada de forestal com l'empleta de jardinament, per poder fer tota la ciutat. I després pues intentem enterrar-les perquè dintre del mateix municipi, perquè no tornin a brotar o a sortir i que les que tornin a sortir pues siguin sanes.
Per això, des del consistori han fet diverses campanyes a través de les xarxes socials per informar els propietaris que tenen plantes d'opunti a les seves propietats. Aquests els insta a procedir de la mateixa manera per evitar que les plantes d'opuntia quedin afectades per aquesta plaga. Larragall recorda que en cap cas el material afectat per aquesta plaga pot sortir del municipi de Sant Feliu de Guíxols, ja que podria contaminar altres zones o poblacions.
I recordeu que el problema no és només que quan estigueu sopant us volin els bitxets per allà, sinó que el problema en general és que la plaga s'estigui carregant les opúnties. Aquest seria el problema principal. Si després al plat us apareix algun bitxet, doncs bé, és un problema també, però vaja, que el que no volem és quedar-nos sense figues de moro. I ahir al matí, encara a Sant Feliu de Guíxols, la Policia Nacional ha desmantellat una plantació interior de marihuana funcionant a ple rendiment en una finca de més de 52.000 metres quadrats a Sant Feliu de Guíxols.
Els agents han intervingut més de 1.500 plantes amb un pes superior als 215 quilos, així com eines per aconseguir collites ràpides, armes i diners en efectiu. Hi ha 4 detinguts relacionats recentment també amb una altra investigació a la Costa Brava. 2 d'ells tenen antecedents per fets similars l'any 2019. El cultiu estava dividit en diverses estances i el valor del frau a la companyia elèctrica pujaria fins als 50.000 euros. La policia local també va col·laborar en l'operatiu. La investigació va començar a principis de febrer quan els investigadors van confirmar les seves sospites després de diverses vigilàncies sobre la finca i els vehicles que entraven i sortien de la mateixa. Els detinguts van passar a disposició judicial i un d'ells va ingressar a presó.
Confirmem que les plantes tampoc eren d'en Martí Seguer, que el tenim aquí a l'estudi. Sí, normalment triga a arribar, però dius, ja, quan he vist que no arribava ja patia, dic, a veure si era ell. Però no, afortunadament tampoc era ell. Res, d'aquí 6 minuts seran 8:45 i de moment us expliquem que un dels encarregats de la direcció artística de la 13a edició del Flors i Violes de Palafrugell, Gerard Ventura, va parlar amb nosaltres ahir al Supermatí i ens va avançar més detalls de l'esdeveniment d'aquesta edició. Recentment s'ha presentat el cartell oficial de Flors i Violes i Ventura s'ha mostrat molt satisfet per tornar a gaudir d'aquest festival en unes condicions de major normalitat.
L'edició d'enguany es farà del 29 d'abril a l'1 de maig i està organitzada per l'Ajuntament i l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. Segons Gerard Ventura, una de les coses a destacar és la tornada a l'espai de concerts abans de la pandèmia, als Forns de la Bo Vilavella. Allà actuaran els grups de música de Gramophone All Stars Big Band el divendres 29 a les 10 de la nit, Ginestar el dissabte 30 a les 11 de la nit, Atrapasomnis el diumenge 1 a les 12 al migdia i Miquel Abres el diumenge 1 a les 10 de la nit.
Bé, hem anunciat una mica la sortida d'aquest Flors i Violes 2022 i bueno, una de les coses més destacables crec que és que tornem a l'espai dels Forns, l'espai on fèiem els concerts abans de la pandèmia. I crec que això és la millor notícia de totes, no? Després en aquest espai hi actuaran una sèrie de grups. Començarem el divendres amb la Gramophone a l'Stars Big Band, que creiem que és un concertàs doncs, per inaugurar els Flors i Violes. El dissabte tindrem Sotrac i Ginestar. Ginestar ve ara de presentar el disc al Festival d'Estrenes i res, podrem gaudir aquí a Palafrugell. I diumenge, en el mateix espai dels Forns, tenim una proposta infantil al migdia, a les 12, un concert dels Atrapasomnis, que venen a fer l'espectacle amb tota la banda gran, venen a fer l'espectacle Anem Amunt. I per tancar el festival, el diumenge a mitja tarda, a partir de les 8, tindrem el concert de David Ros i acabarà el concert de Miquel Abres, que ve a presentar doncs, la gira dels 20 anys.
Ventura també afirma que Flors i Violes porta anys funcionant molt bé a nivell familiar, però costa arribar a la gent jove. Tot i així, ha dit que el públic sempre ha variat, amb gent jove, nens i nenes amb els pares i gent gran.
I torna també l'acte d'inauguració del festival, oi, Àlex?
L'acte d'inauguració de Flors i Violes, cancel·lat els darrers anys a causa de la pandèmia, torna enguany i es farà el divendres 29 d'abril a les 9:30 de la nit davant l'Ajuntament de Palafrugell. L'acte, segons Ventura, consistirà en un espectacle de mapping a la façana del propi ajuntament. L'espectacle anirà a càrrec de The Lighting Lab. Segons ens ha pensat Gerard Ventura, l'acte durarà uns 10 minuts i és inèdit al municipi. Tanmateix, l'assistència és gratuïta i oberta a tothom, i en principi no hi haurà restriccions per la Covid.
Bé, és una mica semblant al que hem fet a les inauguracions dels altres anys. Aquest any, per canviar d'ubicació, hem escollit la façana de l'Ajuntament de Palafrugell. És un espectacle de mapping que fa més de 2 anys que s'hi està treballant, perquè s'havia de presentar el 2020 i no es va poder. I res, és un espectacle de mapping que dura uns 10 minuts. És un espectacle que ens han fet, diguéssim, a mida, és inèdit. És el primer cop i últim segurament que es podrà veure.
I també ens va parlar d'un concurs.
Una altra de les activitats programades per aquesta edició és el segon concurs Palafrugell Canta, després que l'any passat tingués èxit. Programat pel dissabte 30 al pati de la Biblioteca Municipal, es tracta d'un concurs per a donar a conèixer el talent musical dels joves del municipi, donant-los l'oportunitat de tocar en un escenari dins del marc del festival Flors i Violes. A més d'ajudar-los a promoure i difondre la seva música, el millor grup o solista serà premiat amb l'enregistrament d'un EP. El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi acaba l'11 d'abril a les 12 de la nit. Segons Ventura, en cas que hi hagi moltes sol·licituds, serà un jurat qui decideixi qui entra. Podeu presentar la vostra sol·licitud entrant a la pàgina oficial de Flors i Violes.
I encara que us sembli que ja ho hem explicat tot, encara queden més coses per explicar al llarg d'aquests dies.
A banda de tots aquests concerts i actes, Gerard Ventura ha destacat altres activitats que es faran al llarg del cap de setmana de Flors i Violes. Entre altres, Indira Ferrer cantarà òpera al balcó del Centre Fraternal el dia 30 a les 12:30. Pep Poblet tocarà al mateix balcó el dia 1 a la mateixa hora. Hi haurà diversos concerts a l'Escola de Música en diferents llocs del municipi el dia 1 durant tot el matí. I faran espectacles de màgia el dia 30 a les 12 a la casa Tano Pisano. Tota la programació de Flors i Violes la podeu trobar a la pàgina web florsivioles.cat.
El món de les ombres s'il·lumina amb flaixos de 25 segons, on les pells són sempre tan fines i les mirades com fel·lacions. Publicitat de nit i de dia.
I aquesta cançó que es diu Apocalipsi Now a mi em recorda el Honky Tonk Women dels Rolling Stones, però no. És d'en Mazzoni, d'en Jaume Pla, que juntament amb Mishima o Susan Vega encapçalen el cartell del Festival de Begú. Ho han anunciat els organitzadors del festival a través del compte oficial d'Instagram, Oriol.
Així és, Miquel. El festival torna aquest 2022 de la mà de l'àrea de cultura de l'Ajuntament i ho fa amb el seu format habitual després de 2 anys especialment complicats a causa de la pandèmia de la Covid-19, on s'han celebrat els concerts en petit format i aforaments limitats. Començarà el 22 de juliol amb la cantant Susan Vega, descrita pel The Washington Post com un xiu-xiueig fresc i sec raspallat en paper de vidre. Antus també visita Begú el 26 de juliol.
Perdó, quina descripció és aquesta?
Si ho diu de Washington Post...
Sí, home, però clar, és que Susan Vega, que ara anant bé, deu tenir l'edat de la meva germana gran, i això és bastant... Com xiu-xiueig? No, escolta, tu recordes Susan Vega? La tens al cap o no?
Jo la tinc al cap.
Martí, podem buscar un moment la cançó Tom's Dinner de la Susan Vega? Sisplau, per posar-hi una mica de context, perquè clar, el Washington Post clar, amb això jo crec que té la credibilitat de Televisió Costa Brava. Aviam, posem la cançó i valorem-ho, sisplau. Mentrestant tenim en Mazzoni cantant, eh?
I'm sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting.
Aquí sí, dius, sí, home,
jo,
sí.
Jo aquí la descripció la...
Però clar,
l'aguantaria encara.
És que aquesta cançó és de l'any 1987. Per tant, tenim moltes ganes, perquè que això no ens faci perdre les ganes, d'anar a veure a la Susan Vega al Festival de Begú. Disculpa que t'he interromput molt.
No, no, cap problema.
Tornem-hi, va.
En qualsevol cas, Anthus també visita Begú el 26 de juliol. La Ludwig Bank serà present en passar per sobre els escenaris de Begú el 29 de juliol. Massa, el projecte musical de Ferran Massagú, visitarà el festival el 30 de juliol, on presentaran el seu nou senzill Canto a la vida. Bucòlic també s'apunta a la festa del 3 d'agost per repassar els èxits del seu primer projecte discogràfic Ara que et conec. La cantaora Anna Brenes passarà pel Mas d'en Pink el 9 d'agost per fer-nos enamorar del flamenc. I Mazzoni també s'atura a Begú el 13 d'agost per presentar el seu desè treball Ludwig, que parteix de la música de Beethoven. Els encarregats de tancar el festival seran Mishima el 14 d'agost, on presentaran el seu nou disc L'aigua clara, que veurà la llum el pròxim 22 d'abril. Ja es poden adquirir les entrades a la pàgina web oficial del festival.
Gràcies, Oriol. I mentrestant, l'artesana, la Fira de l'Artesania de la Bisbal d'Empordà, ens oferirà la seva 5a edició durant la Setmana Santa. Divendres 15 i dissabte 16 d'abril, els visitants hi trobaran un total de 24 parades representant oficis tradicionals.
Així és, torna l'artesana a la Bisbal i ho fa de la millor manera. Sabateria, cistelleria, espardenyeria, saboneria, joieria, miniaturismes, art tèxtil, marroquineria, papiroflexia i, per descomptat, ceràmica, són només alguns dels oficis que es donaran a conèixer durant la fira. 24 parades d'artesania es donaran cita el divendres 15 i dissabte 16 al passeig Marimon Esprer. La tècnica de turisme, comerç i artesania de la Bisbal d'Empordà, Anna Sàbat, ens ha comentat les activitats que s'hi duran a terme.
Hi trobareu un total de 24 parades d'artesania, entre ells doncs, de sabateria, de ceràmica, de cistelleria, de saboneria, joieria i moltes coses més, i podreu observar doncs, la feina que fan tots aquests artesans vinguts d'arreu de Catalunya. I a més d'això, matí i tarda hi haurà tallers dirigits per aquests mateixos artesans i que podreu fer en família.
Tots els expositors compleixen un requisit en comú. Són artesans no alimentaris de Catalunya. A més, totes les peces que es mostrin durant la fira s'elaboraran allà mateix. L'accés serà gratuït i a l'aire lliure i es podrà visitar la fira de 10 del matí a 8 del vespre de forma ininterrompuda.
Gràcies, Oriol. Passen 4 minuts de 8:45 del matí. Parlem de literatura i de Romanyà de la Selva, a la zona de Santa Cristina. Va ser aquí, a Romanyà, on Mercè Rodoreda va acabar d'escriure alguna de les seves obres més importants, com per exemple Mirall trencat. També hi va escriure Els viatges de Viatges i Flors i va començar Quanta, quanta guerra. Mercè Rodoreda va descriure Romanyà en aquestes obres i ara Santa Cristina d'Aro es volen recrear a través d'uns itineraris aptes per tots els públics, Anna.
La primera de les rutes prevista per aquest diumenge, 10 d'abril, és un xerès amb Mercè Rodoreda, una activitat que surt a terme al jardí que envolta el Senyal Vell a les 12 del migdia. Aquest va ser un lloc d'inspiració per Rodoreda i fins i tot el mític jardí es va convertir en un personatge més de la seva obra. Després també hi haurà una triple sessió anomenada La guerra ha passat per aquí, els dies 8 de maig, 31 de juliol i 18 de setembre. S'oferirà una experiència teatral de 2 hores de duració, inspirada en Quanta, quanta guerra i Viatges i flors.
Passat el mes de juny, la següent activitat serà Una joia de valor. Teresa Godoy revela els secrets de Mirall trencat. Com indica el seu nom, se centrarà en un dels personatges més fascinants de Rodoreda.
Exacte, en aquest cas es farà el 12 de juny i el 6 de novembre, també al Jardí del Senyal Vell. Aquesta només és una de les activitats que es farà durant els mesos d'estiu. El juliol també es faran activitats centrades en el paper de l'amor en l'obra de l'escriptora i en la lectura d'alguns fragments de les seves novel·les. Amb l'execució d'aquestes activitats, Santa Cristina d'Aro vol fer arribar la vida i l'obra de l'emblemàtica escriptora a tots els públics. Trobareu tots els detalls i les dates de cadascuna de les activitats a la pàgina web de radiocapital.cat.
I temps per l'apunt esportiu de la setmana prèvia del cap de setmana, però abans d'aquesta prèvia us expliquem que el proper diumenge 10 d'abril a partir de les 7 de la tarda se celebrarà al Teatre Municipal de Palafrugell la 37a edició de la Festa de l'Esport Palafrugellenc, Paula.
Enguany la Festa de l'Esport coincideix amb la commemoració del 50 aniversari del Club Atlètic Palafrugell. En el decurs de la nit es farà l'elecció del millor esportista masculí femení, la millor entitat, el millor entrenador amateur i l'entrega de la medalla de l'esport. Aquest any la medalla de l'esport serà per Ramon Estapinyà per la seva vinculació al món de l'atletisme i a la competició en categoria sènior. D'altra banda, com és habitual, es comptarà amb un convidat d'honor, que enguany serà en David Fuster Amat, corredor de curses de muntanya i de maratons solidàries.
I ara sí, en temps de prèvia, parlem de la importantíssima victòria obtinguda el dimecres a la nit pel corredor Mató Palafrugell. Els baix empordanesos van aconseguir una victòria imprescindible per evitar el descens directe. En un partit absolutament dramàtic, a la pista de l'Alcobendas, els palafrugellencs van derrotar l'equip local per un agònic 5-6, Sergi Villena.
El suat triomf dels de García Balda els permetrà evitar el descens directe i de retruc envia l'Alcobendas directament a l'hoquei Lliga Plata. El corredor Mató Palafrugell s'assegura amb 21 punts i quan encara manca una jornada per acabar la Lliga, el dret a jugar a l'anomenat play-out. El seu rival en aquesta eliminatòria, que es jugarà el millor de 3 partits, sortirà d'entre el Girona, que té 20 punts, i el Manlleu, que en té 17, depenent del que facin en la darrera jornada del 30 d'abril. A priori, qui ho té millor per convertir-se en l'oponent del Palafrugell és el Garatge Plana Girona. Els gironins jugaran a casa contra l'Alcoi i en tenen prou amb sumar un punt, mentre que el Manlleu rebrà el potent Liceo amb la necessitat indefugible de guanyar.
I en futbol us hem d'explicar que dissortadament la victòria continua donant l'esquena al Costa Brava. En el partit pendent contra el Sevilla Atlético, els blau i vermells ho van intentar però no van passar de l'empat. Penúltims, amb només 25 punts, els d'Òscar Álvarez, només els queda somiar en algun miracle d'aquí a finals de temporada.
El Costa Brava, que està fent un gran esforç i ha experimentat una notable millora de joc, no troba la manera de sumar 3 punts en un partit. Dimecres va obtenir un altre empat, que en aquest cas no acontenta tampoc el seu rival, ja que els sevillans també estan immersos en plena lluita per la salvació, tot i que amb més opcions que no pas els gironins, que tenen únicament 25 punts i són penúltims. Als d'Òscar Álvarez només els queda somiar en algun miracle, però per somiar, primer cal guanyar tots els punts en joc i cap contrincant ho posarà fàcil. Diumenge, a les 12 del migdia, el Costa Brava visitarà el camp del Linares. Els de Jaén, amb 39 punts, marquen la línia de la permanència a Primera Federació i segur que sortiran molt motivats per no deixar-s'hi cap punt.
I no deixem el futbol perquè el Palamós rebrà aquest diumenge un rival amb urgències. El club futbol Les Franqueses vindrà a Palamós amb les necessitats de guanyar el partit si vol eludir la zona perillosa de Primera Catalana.
Els vallesans es troben a 2 punts del Banyoles, que és l'equip que marca la línia de la permanència. Els garrotxins jugaran al camp del Lloret, que és el segon classificat, i per tant pot ser que punxin i que això ho pugui aprofitar el club de futbol Les Franqueses per avançar-los si guanyen a Palamós. Els de Mario Fernández són 8ens en una còmoda zona intermitja, però voldran posar les coses difícils als visitants.
I aquesta passada matinada, Paula Badosa ha passat ronda al torneig de Charleston amb una treballada victòria. La de Begú es va imposar a la nord-americana Claire Liu després de perdre el primer set i imposar-se en els 2 següents. La suïssa Belinda Begnik serà la seva rival a quarts de final.
Paula Badosa va haver d'exhibir tot el seu tennis davant d'una Liu molt combativa que li va guanyar la primera mànega per 6-3. En el segon set hi va haver màxima igualtat entre totes dues, però la begurenca se'l va endur per un ajustat 7-6. En el tercer i definitiu, Liu va baixar la seva resistència davant d'una Badosa implacable que es va acabar imposant amb un clar 6-1 que liquidava el partit.
Diu que fa dies que espera que la portin amb l'Alba Doga, estilista caní. Ara diu que li fan banys desparasitants, stripping, li tallen el pèl a tisora i li fan tractaments que la fan feliç perquè ho fan tot amb molta cura i amb productes de primera qualitat. Ara diu que els seus amics de totes les races també hi poden anar. Si el teu gos o gossa ho té tan clar, no t'esperis més. Porta-la amb l'Alba Doga, estilista caní, al carrer Carrilet 14 de Mont-ras. Si en vols més informació, busca Alba Doga, estilista caní, a Instagram o envia un WhatsApp al 649 20 14 29 649 201 429.
La guerra de Rússia contra Ucraïna ha generat una crisi humanitària, política, econòmica i social sense precedents a tota Europa i que també arriba al Baix Empordà.
Va, no, que volem venir. I llavors, no, és que tenim les furgonetes plenes. I si tot fotien allà a bramar...
Absolutament totes les guerres van acompanyades amb la construcció...
Les furgonetes van sortir dijous de Girona amb ajuda humanitària i veterinària.
Està seca, oli d'oliva i també de girassol.
El seu pare i la família d'una de les seves germanes viuen allà i cap d'ells vol marxar del seu país.
Seguiu tota l'actualitat sobre l'impacte que té el Baix Empordà en la guerra a Ucraïna a través de l'informatiu Supermatí, l'informatiu digital i l'informatiu viral de Ràdio Capital i les 24 hores del dia al portal de notícies radiocapital.cat. Quan passen coses, sempre hi som. I ara més que mai.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
4 minuts i 3 quarts de 9. Just ahir el Consell Comarcal del Baix Empordà va presentar el programa Baix Empordà Dinamitza 2022. Aquest és un pla que pretén prestar més serveis i assistència als diversos municipis de la comarca. Per això, i per conèixer una mica millor els plans i propostes del Consell Comarcal, avui tenim amb nosaltres el president d'aquest organisme, el senyor Joan Loureiro, el que saludem ara mateix. Senyor Loureiro, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Escolti, el Pla Dinamitza 2022, dèiem, pretén oferir una sèrie de serveis a pobles d'arreu de la comarca. Quins són els serveis que s'afegiran ara i quins són els que no s'afegien?
Bueno, pràcticament són els mateixos. El que passa és que, evidentment, hi posem més eines perquè aquests serveis arribin amb més qualitat i, sobretot, amb més quantitat a nivell de prestacions i de diners. Hi posa molt l'accent, com no pot ser d'una altra manera, en tot el que fa referència a benestar social, serveis socials, acollida, centre Tramuntana, sobretot. Això estem parlant més l'àrea de medi ambient, estem parlant pràcticament d'un 70% del que mobilitzem, que és un total d'1.850.000 euros aproximadament.
Mm-hmm. Senyor Loureiro, sovint es posa... jo quan penso en el Consell Comarcal, jo que sóc una persona que més o menys estic connectada amb l'actualitat de la comarca, em costa poc identificar una sèrie de serveis que es presten de manera, diguem-ne, consorciada des del Consell. Mm-hmm. Però a vegades un té la sensació que diu, bueno, i el Consell Comarcal què fa? Si ara parlem d'aquest increment de serveis, doncs això, no? Parla vostè de serveis socials, però quin tipus de serveis presta el Consell Comarcal a nivell dels pobles de la comarca?
Mira, molt ràpid i perquè la gent també ho entengui. Precisament un dels serveis bàsics que tenen els seus ajuntaments el presta el Consell Comarcal a través de serveis socials. Menys a les poblacions de més de 20.000 habitants, que aquí és Palafrugell i Sant Feliu, tots els demés ajuntaments, tots els serveis socials, psicòlegs, etc., ho presta el Consell Comarcal en les dependències, evidentment, de l'Ajuntament i només faltaria amb la col·laboració, evidentment, dels ajuntaments. I després amb altres, sobretot amb ajuntaments petits, doncs tenim serveis com, per exemple, la recollida d'escombraries, que estem també actualitzant el porta a porta, i altres, molts altres, recaptació, per exemple, una cosa que no agrada absolutament a ningú, però la fem nosaltres.
Però que és necessària, si després volem tenir aquests serveis socials, hem de tenir servei de recaptació i de pagament d'impostos, també.
És evident, sí. Doncs són tres exemples, diguem-ho així, de prestació del Consell Comarcal cap als ajuntaments.
Escolti, tornem a aquest pla Dinamitza 2022. Hi ha algun d'aquests serveis nous que hi ha o actualització de servei que ja s'hagi posat en marxa?
Si entrem una mica més al detall, per exemple, l'àrea de recursos humans del Consell Comarcal tenim previst a través d'aquest pla un programari per ajudar precisament a totes les àrees dels ajuntaments que ho vulguin, evidentment, i que siguin conveni amb el Consell per prestar serveis de recursos humans, des de les nòmines fins a la convocatòria de concursos, etc. És un dels serveis, diguem-ho així, que serà nou. Per tot el que més, doncs, ampliacions, per exemple, doncs, tenim una ampliació molt important per la deixalleria de Vall-llobrega, per exemple, i la millora de la de Bellcaire. També tenim serveis d'arquitectura i d'habitatge, serveis tècnics. Hi ha ajuntaments que no tenen possibilitat de contractar un arquitecte municipal, que és imprescindible per signar totes les activitats, i això també, doncs, ho prestem des del Consell Comarcal, ampliant, diguem-ho així, doncs, la plantilla i, per tant, arribant a més ajuntaments.
Senyor Loureiro, vivim un moment de crisi climàtica galopant. A més, aquesta setmana mateix hem vist una sèrie de protestes, de manifestacions de diferents tipus de perfils professionals al Congrés dels Diputats, vaja, tot arreu. Tot això fa que hi hagi també una agenda, l'Agenda 2030, amb aquests objectius de desenvolupament sostenible que a nivell europeu s'haurien d'anar implementant en el si de totes les administracions. Li pregunto, com s'emmarca dins aquests ODS totes aquestes accions que fa el Consell Comarcal del Baix Empordà, o en definitiva, com treballa el Consell Comarcal per adaptar la seva feina diària a aquests ODS?
És una molt bona pregunta. Precisament ahir vam acabar, diguem-ho així, tota una sèrie de jornades formatives per persones electes i tècnics i càrrecs tècnics d'ajuntaments, amb una assistència molt notable de gent de tota la comarca. I a nivell nostre, en concret del Consell Comarcal, doncs totes les àrees tenen fixades, diguem-ho així, aquests objectius de desenvolupament com una eina bàsica, diguem-ho així, per tirar endavant. I a partir d'aquí, amb aquest pla Dinamitza, doncs també anem concretant moltíssimes coses. Per exemple, estem canviant tot el parc automobilístic del Consell Comarcal amb l'adquisició de cotxes elèctrics o de vehicles elèctrics, en aquest sentit. També la instal·lació de plaques fotovoltaiques en les instal·lacions del Consell Comarcal i, evidentment, a nivell comarcal general, doncs, la implantació del porta-a-porta en els pobles que tenen conveniat amb nosaltres el servei de recollida d'escombraries, doncs, es va fent cada vegada més efectiu i evidentment, amb més qualitat.
Ahir sabíem també en aquesta feina per no sé si per tornar a rellençar el sector primari a casa nostra, si és que això és possible. Sabíem ahir que el Consell signava un acord amb el sector làctic a través de l'empresa Llet Nostra. Quina és la voluntat que té aquest projecte? I en termes de comarca, quins beneficis pot aportar, més enllà de la creació d'un número determinat de llocs de feina?
Nosaltres estem convençuts, aviam, la comarca del Baix Empordà evidentment s'ha mogut des de fa molt de temps en el sector turístic com a sector, diguem-ho així, que ens ha proporcionat més ocupació i per tant, doncs, diguem-ne que entre cometes vivim del turisme. Nosaltres pensem que és bo i que s'ha d'anar incentivant això, però que no podem tenir tots els ous a la mateixa panera. Perquè si aquesta panera es trenca, pues ens quedem a zero, com ens ha demostrat també una de les demostracions més clares de la Covid ha sigut aquesta crisi galopant que hem tingut. Per tant, a partir d'aquí, pensem que nosaltres hem de fer una mirada molt més extensa, diguem-ho així, hi ha una realitat que tenim a darrere del litoral, que és el camp. I en el camp, amb totes les seves parts, en aquest sentit, la ramaderia, tenim la gran sort de tenir una cooperativa com és Llet Nostra en la nostra comarca. És una cooperativa que, a més, no només produeix llet, com no pot ser d'una altra manera, sinó que, a més, doncs, investiga sobre com és la millor alimentació d'aquests animals i, evidentment, la recollida d'aquest producte. I, per tant, doncs, el Consell Comarcal ha signat un conveni amb aquesta cooperativa, doncs, per ajudar en tot el que faci falta en quant a investigació i col·laboració amb la distribució, diguem-ho així, d'aquest producte. Però no només això, estem ara començant amb tractes per mirar un banc de terres.
És a dir, un banc de terres. Disculpi, què vol dir un banc de terres? Què és això?
Sí, hi ha moltes poblacions que tenen un despoblament, entre cometes, diguem-ho així, de gent que s'han dedicat a la pagesia, s'han dedicat a la terra.
Val, d'acord, de terres de conreu o de pastura en parla? Val.
De conreu. I llavors, doncs, en aquest sentit, doncs, estem intentant fer un... Intentarem, perquè això, diguem-ho així, estem en els estudis inicials, però intentarem tenir tot un banc de terres, que se'n diu, és a dir, tota una sèrie de terrenys que en aquests moments doncs, són erms, no es produeix, no hi ha res, per veure aviam si podem posar a l'abast, diguem-ho així, aquestes terres doncs, a gent que s'hi vulgui dedicar, que vulgui treballar aquesta terra. És a dir, pensem que una mirada cap al sector primari hi ha de ser-hi. També aprofito i deixem també un minut per parlar del GALP i de tot el sector pesquer, en el que també estem desenvolupant amb ells, juntament amb l'IRTA, un programa, diguem-ho així, que és el peix a les escoles.
És
per intentar, diguem-ho així, doncs que cada vegada el peix arribi diguem-ho així, doncs a la boca dels nens que tenim, que per cert, el transport escolar i el menjador escolar també el fem a través del Consell Comarcal.
Proposi el programa La Gamba Vermella a les escoles, veurà com els nens s'aficionen ràpid.
Em sembla que així es canviaríem i en comptes dels nens es quedarien els pares, no?
Escolti, tornem a la realitat de l'economia de la comarca, no? Perquè el sector primari també és una realitat i a més en l'àmbit del vi, per exemple, molt extensa, però deixi'm que torni, diguem-ne, el veritable motor econòmic o el motor econòmic més gran, en tant que genera un 30% del PIB que hi ha al país, que és el sector turístic. Som a les portes d'una Setmana Santa en les que justament aquest matí explicàvem que hi ha previsions d'ocupació properes al 70% a la zona de la Costa Brava Centre. Sí. Vostès com encaren des del Consell Comarcal, des d'una institució com aquesta, com s'encara una pretemporada turística, pretemporada d'estiu, postpandèmia, amb inflació galopant, amb les conseqüències que té la guerra d'Ucraïna en l'increment de preus derivats de l'energia, etc. Com s'organitza una institució com aquesta per fer front a aquesta situació?
Doncs mira, l'única manera és fer front, diguem-ho així, amb una cara, amb un somriure a tots aquests reptes que tu mateix ens has anomenat i, escolta, i amb optimisme, perquè és que si no, si cada vegada ens anem ajupint i cada vegada anem fent mala cara, és que al final no ens en sortirem. I una de les primeres premisses per sortir-se'n és l'optimisme i la confiança en un mateix. Mira, aquesta comarca de sempre ha apostat a nivell turístic, sempre ha apostat pel turisme de qualitat. No hem entrat en guerres de preu, sinó que hem entrat en guerres de qualitat. I, per tant, a partir d'aquí, jo recordo tots els oients que precisament aquesta comarca va ser de les poquíssimes que vam poder salvar amb mínims, evidentment, però vam poder salvar, diguem-ho així, la temporada passada. Per què? Pues perquè nosaltres vam posar l'accent a buscar la gent de casa nostra que vingui aquí a la Costa Brava, a la gent de proximitat perquè si ha de fer algun viatge doncs vinguin aquí. És una destinació no només de qualitat, sinó que és una destinació també segura, és a dir, la incidència del Covid en aquí, aviam, com a tot arreu, ha estat gran, però diguem-ne que minimitzada, entre cometes, i per tant doncs anem en sortit. Deixem parlar de que l'àrea de promoció econòmica i turisme, en aquest sentit, va destinar una part molt important a incentivar aquest turisme d'interior. En aquests moments també tenim el programa Empordà, és a dir, som Empordà, tant Alt Empordà com Baix Empordà, ens presentem a les fires, ens presentem en els llocs com a marca única. Pensem que és molt important això, perquè a l'estranger, la persona de fora, no entén això del baix i alt, no entén que hi puguin haver dues comarques, entén que n'hi ha una, i que per tant...
Home, jo sempre dic que hi ha l'Alt Empordà i el Bon Empordà.
Bé, això no ho puc dir-ho
jo. Vostè no ho pot dir perquè és qui és, però jo sí, home. I a més, la gent de l'Alt Empordà que em coneix ja sap que ho diu, perquè ho dic de broma, una mica.
Bueno, deixem ser políticament correcte i no, però en aquest sentit, diguem-ho així, a nivell de municipis estem treballant també conjuntament. I aprofitant també això, vam llançar una campanya d'accessibilitat en el sector privat i en el públic, evidentment, a nivell de turisme. Aquest model, s'han acabat les formacions precisament ara també, a l'últim mes, i a partir d'aquí, diguem-ho així, passem al segon cicle de turisme, que és el de sostenible. Ara, en aquests moments, també comencem a incidir amb els privats, hotels, restaurants, etc, amb sostenibilitat, precisament per complir amb els objectius de desenvolupament sostenible que ens marca. I per tant, doncs, bueno, és un, diguem-ne que és un camí que ens hem marcat seguint amb aquell priorisme que és el de la qualitat.
Senyor Loureiro, deixem que li obri una llauna, per bé que, vaja, no tenim massa temps, però sí que és un tema que m'agradaria contrastar amb vostè. El Baix Empordà és una de les comarques de Catalunya amb la nota de les proves d'accés a la universitat més baixa, la segona, de fet, nota més baixa que hi ha al país. En termes d'educació secundària, és la tercera per la cua amb notes mitjanes. Justament aquesta setmana és la setmana en la que els instituts de formació professional del Baix Empordà estan fent allò les portes obertes per ensenyar les seves instal·lacions i els seus projectes formatius. Creu vostè que hi ha una relació directa entre la dependència econòmica del turisme i el cert nivell de benestar que genera i aquestes dades que li deia, no? Aquesta segona nota mitjana més baixa del país, la tercera nota més baixa del país en temes d'educació secundària. Creu que hi ha una relació directa i que això és solucionable? O dit d'una altra manera, vivim massa bé com per ser més exigents amb l'educació?
Això requereix un debat molt ampli.
Sí, sí, mira, en soc conscient, i a 5 minuts per acabar el programa ja sé que és un problema.
És que, a més, en fi, en un minut costa molt encarar, diguem-ho així, aquesta situació. Aviam, t'he de dir que això ens passa pràcticament a totes les comarques de que hi ha benestar, és a dir, que hi ha, diguem-ho així, algun tipus d'economia o de sortida de treball en la que la gent, diguem-ho així, doncs, bueno, doncs ja se sent identificada. Dit això, jo penso que és una crisi, entre cometes, deixa'm dir social, més àmplia. És a dir, aquells valors que els nostres pares o els nostres avis ens inculcaven de treball i de treball i de treball i d'esforç, esforç, esforç, això de mica en mica es va perdent. Mira, també no només a nivell d'universitats, mira també la taxa, diguem-ho així, que hi ha entre homes i dones. Pràcticament només hi ha dones. No només, però un percentatge altíssim. Per què? Bueno, és una altra pregunta, diguem-ho així, que ens cal fer. En segon lloc, també en llocs com el nostre, de la nostra comarca, on hi ha més feina, diguem-ho així, no sé si dir de serveis, bueno, de serveis i de tallers, és evident que la gent, diguem-ho així, doncs, per què estudiar 5 anys si a nivell de sous hi ha els que hi ha i a nivell de qualitat de vida també hi ha la que hi ha. És a dir, en aquests moments, si comencem a comparar sous d'enginyers a l'estranger i en aquí, o dic d'enginyers o de qualsevol altra feina d'aquesta titulada, veuràs, diguem-ho així, que les diferències són molt grans. I llavors, per tant, la gent també fa la reflexió que ella diu, no, escolta, i per què d'estar 5 anys estudiant una cosa que al final, diguem-ho així, la recompensa serà molt menor amb vistes, diguem-ho així, a qualsevol altre que es posa a treballar, és igual, no sé, de cuiner, potser, o d'altres feines dedicades al servei. És molt ampli, eh? I, ostres...
Sí, de fet... Crec que tenim una sèrie de debats a afrontar que són importants, no? Aquest n'és un, el de formació, però també el de la professionalització o dels perfils professionals que hi ha un altre debat que també està obert i que des del Consell Comarcal ja s'ha obert, que és el de la mobilitat, no? Com s'adequa la mobilitat intracomarcal a les noves exigències climàtiques. Hi ha una sèrie de debats. Jo no em puc estar de dir-li que m'agradaria parlar-ne algun dia amb vostè amb molta més amplitud des del nostre estudi, amb molta més calma i sense que... Jo reconec que li he fet una mica d'atracament ara, eh? M'agradaria parlar-ne una mica amb vostè, amb una mica més de tranquil·litat, això, des del nostre estudi, quan a vostè li vagi bé, perquè sí que creiem que són temes que, malgrat que a les portes de la temporada turística no se'n parli, són importants. Per tant, si li sembla, l'emplaço a que quedem algun dia.
Jo encantat, quan vosaltres vulgueu, i aquí és tot. Escolta'm, deixem només 10 segons, 10 segons per dir també que, a part de la mobilitat, d'aquesta taula de mobilitat que hem creat, perquè és imprescindible en necessària, tenim ara també, hem encetat, diguem-ho així, un pla pilot sobre polígons industrials, allò que dèiem d'intentar incentivar altres economies, que no sigui només la del turisme. I en aquests moments estem treballant en tots els polígons industrials aquí del Baix Empordà, tenim una pàgina web conjunta i ara començarem a anar a fires precisament per incentivar, diguem-ho així, també doncs, que algunes petites i mitjanes empreses es puguin establir aquí.
Digue'm aquesta pàgina web, ja posats, fem la falca.
No, entreu a dintre del Baix Empordà, sí. Ja trobareu, diguem-ho així, allà doncs, el sector de promoció econòmica, l'àrea de promoció econòmica, i a partir d'aquí ja podeu anar cap a aquesta pàgina de polígons, que l'independitzarem també de la web del Consell, eh? És baixempordà.cat, és www.baixempordà.cat, àrea de promoció econòmica, i a partir d'aquí ja comenceu a veure també les diferents iniciatives que hi ha.
Doncs res, seria més bona notícia que... Digui.
No, i aprofito allò que m'has dit tu al principi, que tens tota la raó, que el Consell Comarcal és el gran desconegut, diguem-ho així, de tots els consells comarcals, el gran desconegut. Mira, a l'audiència, diguem-ho així, li recomano que vagi a la pàgina del Baix Empordà i comenci a veure tots els serveis que hi ha, perquè són amplíssims i molt grans.
Deia res, seria més bona notícia que diversificar l'economia, que la faria més sòlida, més estable i més robusta a problemes com els que vivim. Per tant, benvingudes siguin les iniciatives que dinamitzin tots els sectors, també els polígons industrials que hi ha a casa nostra. Senyor Joan Loureiro, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, gràcies per atendre'ns, com sempre fa, per altra banda, i això que li deia, l'emplaço que quedem un dia a l'estudi i en parlem amb més calma.
Quan vosaltres vulgueu. I moltes gràcies per la feina que feu.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Vinga, bon dia.
Anem tard, passen 2 minuts de les 9 del matí, però tenim un imprescindible, un incunable d'aquest programa dels divendres, que és la Sandra Bisba. Sandra, bon dia.
Bon dia, Miquel. Escolta, bon dia a tothom.
Disculpa que et fem anar tard avui, eh?
No pateixis.
Teníem un informatiu carregat de... carregat de coses. Amb la Sandra Bisba repassem racons de l'Empordà imprescindible, que són aquells espais o aquelles rutes que a vegades no es coneixen tant i que ens agrada també de donar a conèixer a través d'una persona que, si no ho coneix la Sandra, que és la Viquipèdia de l'Empordà, és que no existeix. Sandra, de què parlem avui?
Doncs mira, avui us proposo anar a l'església Sant Pere de Palau-sator.
I us proposo anar-hi ara per Setmana Santa, sobretot a partir de Dijous Sant, que estarà oberta, i es podrà veure un mapping d'un mural revolucionari que va ocupar l'absis romànic ara fa uns 50 anys i que va durar 4 dies, perquè va venir un grup de l'extrema dreta i el crit de por ellos el van completament destruir. No només el van destruir, sinó que també van apalissar els seus artistes, bueno, l'artista, el pintor Lluís Bosch, Martí, i, bueno, i el rector de la parròquia que havia donat el pistiplau per fer-ho, en Nicolau Monconill.
Perdona, però això quan va passar?
Això va passar el 69.
Ah, coi, el 69. El 69. És que, clar, és que el dir la por ellos no sé què, és que em pensava que m'estaves parlant d'una cosa que havia passat fa 4 dies.
Doncs ja veus, eh, que hi ha coses que no marxen. Bueno, no sé si heu estat mai, però bueno, ara precisament el 2019 l'Ajuntament de Palau-sator va crear aquest mapping una mica en homenatge a aquest mural, els seus artistes, i una mica celebrant aquests 50 anys. I és que van ser unes pintures molt revolucionàries. Va ser un mural supertrencador. La gent que el van a veure allò quedava amb la boca oberta, allò esmaperduts, commocionats davant l'impacte d'aquestes imatges que mai havien sigut vistes en una església, no? Alguns parlaven de que era un mural diabòlic, altres renovador, en fi, que va ser molt i molt polèmic. Va ser començat a pintar el 1968, a finals del 68, i el 4 de febrer del 69 va ser destruït. De fet, va ser molt bo perquè, en principi, ells van rebre un encàrrec d'una escola de Barcelona que volien, doncs, estudiants de Belles Arts i volien veure aquest mural revolucionari, conèixer una mica els seus artistes, i van citar el pintor i el rector de la parròquia perquè els hi poguessin explicar, no?, una mica tots els detalls d'aquelles pintures, no? I els van reunir allà, i un cop van ser allà, doncs van ser atacats sota el crit de... arrel del 2019, doncs Nicolau Monconill i el seu pintor, en Bosch, doncs van ser entrevistats i així, i esclar, explicaven una mica doncs que els van cridar «Viva Cristo Rey, a por ellos, abajo los herejes».
Carai, no? Realment això podria haver estat abans d'ahir, també.
Sí. En el mossèn li van trencar les ulleres, els van amenaçar amb una pistola, els van apalissar, els van lligar i van començar a tirar pintura vermella i negra sobre aquestes pintures, destruint-les completament.
I això és el que es pot veure ara recreat en un màping a la mateixa església, oi?
Exacte. Sí, aprofiteu, perquè l'església normalment està tancada. Llavors, per això us recomano d'anar-hi ara per Setmana Santa, que l'obriran, i hi haurà un guarda que tindrà l'església oberta. En principi, pel que m'han comentat, segur que a partir de Dijous Sant estarà obert, potser abans, però encara no ho tenen clar si obriran més dies. I llavors l'horari està marcat ara de 12 a 4, i llavors a les 8 el tornaran a obrir un parell d'horetes o així. Però bé, de totes maneres, la gent està interessada. Una trucada a l'Ajuntament abans d'anar-hi per assegurar-vos dels horaris, molt millor, perquè encara no tenien molt tancat, saps?
Doncs farem una cosa, trucarem llavors nosaltres des de la redacció, i quan publiquem aquesta secció al nostre web hi posarem també els horaris que ens puguin confirmar des de l'Ajuntament. I així, com a mínim no quedarem fotuts, perquè jo ara estava pensant en anar-hi aquest dissabte, però amb el que m'estàs dient, doncs ja quasi que m'estorbiu.
No, ells m'han dit a partir de Dijous Sant, que a partir de Dijous Sant segur, i que si volguéssiu, avui vol anar-hi abans, millor que truqui, perquè estaven pensant-se si ampliar horaris o no, i dies.
Molt bé, doncs això es pot veure a l'església de Palau-sator, que pels que no sapigueu on és Palau-sator, que segur que hi ha gent a la comarca que no ho sap, està entre Fontclara i Pere Tallada, i entre el triangle Fontclara, Pere Tallada i Sant Julià de Boada.
Sí, sí, a més hi podem passar tot el dia, perquè a més també la Torre de les Hores estarà oberta, per tant, tenen, a part de veure les pintures, després poden anar a veure la torre. A més que el poble és preciós, val molt la pena. Sí. És com, a mi m'agrada molt perquè té, els carrers tenen aquesta forma d'espiral que vist des del cel doncs es pot apreciar molt bé, i acaben al centre on hi havia el castell de Palau-sator. Tens el safareig, tens la font, i, bueno, i a més t'hi pots quedar a dinar perquè tens una gran varietat de restaurants fantàstics. Vull dir que és una bona opció per aquesta Setmana Santa.
Doncs així ho farem, turisme intracomarcal. Sandra Bisba, gràcies per descobrir-nos una vegada més espais d'aquests de l'Empordà, que una vegada ens els expliques passen a ser imprescindibles. Gràcies una setmana més.
A vosaltres, que tingueu bon cap de setmana i bona Setmana Santa.
Igualment, Sandra, que vagi molt bé.
Vinga, apa, adéu.
9 i 10. Anem tard, que en Matí ha d'anar a treballar, l'Oriol també, i jo les deu de ser a Girona. Així que res, abans d'acabar, temps per la previsió meteorològica, Albert.
Divendres amb temps majoritàriament assolellat i temperatura més alta que ahir. Es poden superar els 25 graus de temperatura màxima. Entre migdia i tarda, el Garbí bufarà amb força moderada, cops màxims de més de 40 km per hora. Demà, canvi transitori de temps, cel variable amb estones de major nuvolositat i es pot escapar alguna tímida gota. Diumenge encara amb alguns intervals de núvols, però ja amb més presència del temps assolellat.
Gràcies, Albert. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Gràcies a les persones que ens escolteu per fer-nos confiança. Des d'ara, tota la música del món a Ràdio Capital, amb l'Àlex Mata, després en Gonzalo Castanyeda, després en Marc Clapés i tota la programació habitual d'aquesta emissora. L'actualitat de la comarca segueix viva, directa i al minut a través del nostre portal informatiu radiocapital.cat. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, bona Setmana Santa. Adéu-siau.